Continuem al matí a Ràdio 4. Ja el tenim preparat, el divulgador de les tecnologies, Jordi Flamaric. Bon dia.
Bon dia, Ramon.
No podia ser d'una altra manera. Amb el Jordi en parlarem avui del que passava el divendres. Recordem quan hi havia aquesta notícia que marcava sobretot tarda de divendres, matí de dissabte, i s'arrossegava força el cap de setmana. Quan bé, hi havia aquest atac informàtic on molts ordinadors, aquí la primera empresa que es va donar a conèixer va ser Telefònica, sí. La primera alarma, no?, que quedaven els ordinadors encriptats i que se't demanava un rescat, a les companyies se'ls demanava un rescat.
Exacte, sí.
I que, a més, aquests ordinadors s'havien infectat en xarxes, és a dir, que no havien entrat a través d'un i a partir d'aquí s'havien anat reproduint.
Sí, és una novetat en la manera de procedir, que normalment quan un parla de com evitar els atacs, no? El primer que recomanes és la prudència a l'usuari.
Sí, que la via d'entrada era a través de l'usuari.
La via d'entrada sempre és el correu electrònic, normalment sempre és el correu electrònic.
Ai,
i se li diu, exacte, se li diu a l'usuari, escolta'm, si reps un correu que és una mica raro, que de la procedència no saps ben bé qui és, o que aquell arxiu adjunt és una mica raro, o que està escrit en un idioma, jo què sé. Va haver-hi un atac fa un parell d'anys que semblava que provenia de correus, estava escrit en un,
sí,
un castellà molt raro.
Sí.
Tot i així, la gent va picar.
Sí, sí, sí.
Doncs, el primer que es diu és això, no? Ves amb compte,
el
no
domini
facis...
que porta, fixa't amb el domini, que igual...
Exacte, fixa't amb l'extensió.
Endesa, arroba, Pepito, no sé què...
Fixa't amb l'extensió del document adjunt... Total, que aquest era el primer consell. Però ara, clar, ara aquest virus, el WannaCry, el que ha fet és que una vegada s'infecta un,
ja
es propaga dins de la xarxa de
interna
d'ordinadors. Aquest, el cas de Telefònica, per exemple, va afectar la intranet de Telefònica. És a dir, només que n'hi hagi un de despistat,
ja està
tot el sistema infectat. D'aquí la seva virulència. I d'aquí que es consideri que és un dels atacs de virus. Concretament, en temes de ransomware, d'encriptació de dades, el més important que hem tingut fins ara. M'aventuro a dir que no serà l'últim, n'hi haurà més, perquè això, com ara anirem parlant, s'està demostrant que dona diners.
A partir d'aquí, WannaCry és el nom del virus, però hi ha el concepte que és ransomware. Com funciona això? De què estem parlant?
Quan parlem de ransomware és un programa. Els virus no deixen de ser programes informàtics, doncs aquest és un tipus de programa que se'n diu malware de software, de programa maliciós, i en concret la paraula ransom fa referència a aquest rescat. El sistema, el funcionament, doncs, com comentaves, quan el virus s'instal·la en l'ordinador de l'usuari, es connecta al servidor de l'atacant i genera una clau única d'encriptació, i aquella clau és la que amb la qual es comencen a encriptar tots els arxius crítics del sistema, o els arxius estils Word, PDF, és a dir, que tot el que tingui a l'usuari de consulta en el seu ordinador. I quan ha acabat la encriptació, li surt aquest pantallazo, no? aquest missatge en pantalla que li diu: enhorabona, els teus arxius estan encriptats, si vols recuperar-los. Ho fan així una miqueta cínics,
Sí, tenen aquesta mica d'ironia.
Sí,
no?
Una mica graciosos. Doncs et diuen: els teus arxius estan segrestats, si vols recuperar-los, fes un ingrés de, en aquest cas, amb el virus del WannaCry, era de $300 en bitcoins a través d'aquests enllaços, i donava les portes d'accés per fer el pagament.
A partir d'aquí, com deies, les vies d'entrada, els documents, correus, etc. No?
En aquest cas ha estat...
O infeccions anteriors, també deien.
Sí, perquè el virus, o les infeccions amb virus, al final el que són no és una cosa aïllada, sinó que es van prolongar durant el temps. I els atacs, la mateixa banda, per dir-ho d'alguna manera, o grup de ciberdelinqüents que està darrere d'això, va desperdigant, va deixant anar virus, i el que moltes vegades fan els virus és o bé entren a través del correu electrònic i, com dèiem abans, l'usuari fa un doble clic allà on no hauria de fer-ho, fa clic un enllaç, o bé el fan visitar una pàgina web, que aquella pàgina web li injecta un codi que, si l'usuari prèviament ha estat infectat, per exemple, amb un troiano que li deixa oberta una porta del seu ordinador sense que ho sàpiga, potser va ser fa 2 anys que té allò,
sí,
allà,
sí.
Doncs en aquell moment aquells ordinadors que tenen aquell virus com allà dormit poden entrar i ja estan infectats. En aquest cas, amb el WannaCry no va ser així, sinó que simplement el que van fer és explotar, que és la terminologia per dir aprofitar-se'n, doncs explotar una vulnerabilitat coneguda de Microsoft, del servei del sistema operatiu Windows, una vulnerabilitat que va aparèixer en uns documents robats a l'Agència de Seguretat Nacional Americana, la NSA, la famosa NSA, que sembla que ens espia a tots. Doncs aquesta NSA va tenir una fuga de documents i ara aquí, dins d'aquests documents, sortia aquesta vulnerabilitat. El curiós del cas, que a mi em sembla el més rellevant, és que el propi Microsoft va publicar una solució a aquest problema fa més de 2 mesos. I ara arriba l'atac, 2 mesos després. I
hem... Si no va ser l'endemà, eh?
No va ser l'endemà de publicar-se això, sinó això es va publicar a principis d'any, i molt ràpid Microsoft va treure la solució.
Clar, ara aquí que vindria la crítica, diguéssim, o l'anàlisi de per què doncs, les empreses afectades no havien actualitzat aquesta, l'eina ja que Microsoft havia donat, però sí que també et diuen, una de les explicacions era que a vegades aquestes actualitzacions poden interferir en determinats programari intern, o poden haver interferències i per tant necessiten un temps de comprovar que allò no els generi problemes.
Sí, una raó és aquesta, és a dir, les grans empreses volen testejar els seus sistemes i no s'atreveixen a actualitzar el sistema operatiu, no sigui cas que aquesta actualització ve que soluciona un problema de seguretat,
no te'n creï un...
però te'n crea un
desaparegui
altre,
no sé què.
Desaparegui alguna cosa, o algun programa intern deixi de funcionar, o algun sistema crític per tu deixi de funcionar, llavors el que fan és anar-ho fent progressivament. Testegen amb 4 màquines i si això funciona ho van desplegant. Clar, si tens 500 màquines no passa res, però si tens 5.000, aquest desplegament, aquesta actualització és progressiva i és lenta. Però no només és això, perquè bona part dels ordinadors afectats són ordinadors antics, ordinadors que funcionen amb Windows XP encara. És a dir, és un sistema operatiu, l'XP, que potser algú que ens està sentint encara té a casa seva, és un sistema operatiu que funcionava força bé, que és d'ordinadors antics, però que funciona raonablement bé, era un bon sistema operatiu, doncs que els hospitals potser encara fan servir.
Sí, 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 sí.
I Microsoft va abandonar-lo fa uns anys, va dir aquest sistema operatiu ja està obsolet, ja no l'actualitzaré més. I de fet, quan Microsoft va publicar la solució a aquesta vulnerabilitat, no la va publicar per Microsoft al Windows XP. Llavors, bona part de la gent que ha estat afectada per aquest virus no és perquè siguessin poc curosos, perquè no volguessin actualitzar les seves màquines, que també n'hi ha hagut, sinó perquè fan servir ordinadors una miqueta antics amb un sistema operatiu desfasat.
És el primer cop que es fa servir aquesta tècnica?
No. A veure, dels ransomware, d'aquests criptovirus, aquests virus que encripten, ja fa temps que estan amb nosaltres. El que sí que s'està notant ara és un augment. S'està notant que aquí hi ha negoci, aquí hi ha diners, i que en els últims 2 anys ha augmentat un 60% el número d'incidències. N'hi ha de tota mena de virus d'aquests, és a dir, n'hi ha de tots colors. Aquest és un dels primers que ha colpejat molt fort. Però no són els primers, i com et deia abans, tampoc serà l'últim. De fet, per un motiu, perquè és un atac que funciona molt bé contra les empreses. Han estat afectats privats, és a dir, persones normals i ciutadans. Però si tu, com a creador de virus, vols aconseguir diners, tindràs bastant més èxit si ataques a una empresa, estarà més disposada a pagar en definitiva a una empresa, que no pas un particular.
No, i a més perquè el particular, una, el grau d'informació que tingui, home, pot haver-hi la component personal, però vaja, ara ja cada vegada s'ofereixen més backups i més opcions individuals de que, és a dir, el que es perd al final, si ho analitza, és perds la màquina, sobretot, però el contingut, doncs home, cada vegada recomanar més posar-lo externament, és més fàcil, clar, tot el contingut d'una empresa, els programes de facturació, els programes de comercials, els programes de tot.
Sí,
clar,
sí.
Jo suposo que aquí també sortirà una via de negoci important de persones que puguin oferir serveis de tenir repicats ràpids per a aquestes empreses, diguéssim.
Sí, i tant. A veure, de fet, aquí hi ha 2 models de negoci, els que fan els virus i els que combaten els virus.
No sé on llegia, no?, que deia, hi ha una solució, és 30 euros, clar, l'empresa diu, millor 30 euros i algú legal que no pactar... Amb xorissos, que a més amb allò que dius, bueno, amb aquesta gent a nivell particular, de dir, ara donar la targeta de crèdit o entrar no sé què, amb uns senyors que m'estan amenaçant.
No és fàcil fer pagament. Si vols fer pagament, no et resultarà fàcil, perquè t'has de ficar en el món dels bitcoins. Aquí alguna vegada n'havíem parlat, i el primer que et trobaràs és que aniràs al teu banc i diràs, escolti, vull canviar 300 euros a bitcoins perquè he de fer un pagament a uns senyors que m'han encriptat el meu pobre ordinador, i el banc et dirà, escolti, nosaltres no fem canvi a bitcoin, això no és una moneda de curs legal amb els bancs, això vostè vagi a internet i fiquis en pàgines una mica rares, perquè tot el món aquest del bitcoin, que és totalment legal, que no hi ha res a veure amb això, sí que s'està
aprofitant. Sí que tenia un esperit
reivindicatiu de lluitar contra l'especulació amb la moneda, però això és una moneda que fluctua molt amb el seu valor, però sí que té un component que és el seu anonimat.
Clar.
No es pot rastrejar, no es pot saber qui és el propietari d'aquest Bitcoin, perquè tot, són, tot està encriptat, tot va amb codis de números i lletres, per entendre'ns. Per tant, per què els delinqüents volen aquesta moneda? Perquè tu pagues i no se sap a qui estàs pagant, i si la policia vol rastrejar aquell pagament, no hi ha manera de rastrejar-lo. No sé que tinguis la clau que desencripti qui hi ha darrere, i això només ho té el propietari d'aquella moneda. I nosaltres, com a usuaris, al voler pagar, doncs ens ficarem en un món
que no dominem.
No dominarem. Que no. Les empreses s'hi fiquen amb els informàtics i diuen, escolta'm, doncs mira, acabem
mireu-vos-ho
pagant.
Mireu-vos-ho i...
Tot i així, tampoc és garantia de res. S'està comentant també aquests dies que més o menys la taxa d'èxit quan tu intentes recuperar els teus arxius ronda el 40%. Perquè el més segur és que quan t'ofereixis a pagar et diguin, ah, doncs mira, ara pago una mica més.
Has trigat una mica.
Sí, has trigat una mica, ara quan veuen que quan piques i t'ofereixes a pagar...
Ves, doncs qualsevol demanen... extorsió que pateixis a la vida, doncs quedes en mans de l'extorsionador. No?
Correcte, i al final t'acaben demanant més i més i més, et donen una clau per desencriptar una sèrie d'arxius, perquè vegin que realment són ells, i tu vegis, llavors dius, ostres, això funciona, doncs paguem més diners a veure si em donen més, i bueno, et fiques en un cercle...
Aquest de la facturació potser val més, eh?
Aquí... Exacte, entres en un cercle que al final no te'n surts. I també la idea, per si algú ens està escoltant i s'està plantejant o està mirant de canviar euros a bitcoins, és que pagar aquest tipus de rescats el que afavoreix és que n'hi hagi més atacs. És a dir, el que estem fent és veure als ciberdelinqüents que aquest tipus de pràctica és, bueno, és una bona font d'ingressos. Aquest matí, estava, a primera hora, estava mirant com anava, i més o menys des de divendres que va sortir l'atac del WannaCry fins avui, més o menys hi havia hagut unes 300, 290 i pico transaccions cap als ciberdelinqüents. És a dir, 300 persones o 300 ordinadors que han fet el pagament per alliberar les seves dades. Si teníem en compte que l'afectació ha estat de més de 200.000 màquines, doncs bueno, està pagant poca gent, cosa que és bona notícia, molta gent està dient, mira, s'ha perdut aquestes dades, però sí, continua havent-hi gent que... O mirem una altra manera... Hi ha dades molt importants que han acabat encriptades a través d'aquest virus.
D'on surt aquest virus?
Buf, aquesta és una pregunta complicada. Com et deia, sembla, això sí que ho tenim clar, sembla que tot té l'origen en un robatori de dades que li van fer l'Agència de Seguretat Nacional Americana, la NSA, per un grup que es diu Shadow Brokers. Aquest grup... li va robar a principis d'any, li van robar les dades, i el curiós és que quin tipus de dades van robar a una agència americana oficial, una agència estatal. Eren un conjunt d'armes cibernètiques i de vulnerabilitats que l'agència havia descobert i havia anat acumulant. No se sap bé amb quins objectius, ja t'ho dic jo, per fer els seus propis atacs i per fer els seus propis espionatges, doncs aquests hackers van aconseguir trencar la barrera de protecció de l'agència, de la tot poderosa, perquè són molt poderosos, de l'agència americana, i van anunciar-ho, van dir, bueno, tenim això, tenim un paquet de bones eines per fer el delinqüent, perquè són vulnerabilitats de l'agència americana, qui les vol? I les van posar a la venda. Van començar amb un paquet molt ambiciós, posant-ho tot a la venda per 1 milió de bitcoins, i ningú els hi va comprar. Van optar, és molt curiós això, van optar per fer...
O sigui, la política comercial,
Sí, sí, una política comercial. Van començar a fer paquets, van dir, bueno, farem paquetets, si tot no ho volen comprar, doncs farem paquetets,
i comencem...
Sí, ho farem per lots, a veure si funciona. I la última, que a mi em sembla totalment espectacular, és un servei de subscripció. Han ofert un servei de subscripció, tu pagues una quantitat al mes, i cada mes t'envien un nou truc, una nova eina perquè tu puguis explotar-la fent atacs cibernètics. Tal qual ho sents, com si qui s'afilia a un Netflix o
sí,
qualsevol...
Sí, sí, sí.
Doncs pago un tant al mes i aquests senyors em donen accés cada mes a una nova eina per fer això. No són ells els autors del virus, ells són els que van deixar a la vista aquesta vulnerabilitat. Entre aquestes llistes de coses, ells per demostrar que tenien coses reals, van fer pública un primer paquet, van dir, mireu, tenim això, perquè veieu que realment és cosa autèntica, no us estem enganyant, i dins d'aquest paquet hi havia una eina que es deia Eternal Blue, que era una arma que havia desenvolupat l'agència americana per explotar una vulnerabilitat, la mateixa que et comentava abans, amb els sistemes Windows. És a dir, la NSA tenia un virus ja creat, i el que van fer ells és... I això, i sobre aquest virus, és sobre el que s'ha construït el WannaCry. És a dir, explota la mateixa vulnerabilitat, part del seu codi és part de codi reaprofitat, i és això. Cosa que ens fa sospitar, doncs, que realment això ve d'aquí, ve de l'agència... Curiós, és l'agència americana la que ha provocat, en el fons... l'atac, i el que sí sobre l'autoria final, és a dir, qui són els que han picat el codi, se sospita d'un grup que es diu Lazarus Group, que és una banda nord-coreana. Se sospita que són els mateixos que fa un parell d'anys van atacar Sony, quan estava Sony a punt de treure una pel·lícula que era com una paròdia del Kim Jong-un. Doncs aquest grup, el Lazarus Group, en el codi s'ha vist que hi ha trossos del codi font del virus que són pedaços de codis que ja s'havien estat assignats en aquest grup. I quan un grup fa codis, el que fa és reaprofitar la feina feta.
Yeah.
En fons, és com una marca, marca de la casa. Això,
doncs, val. Una versió, no?
Exacte, fan reversions dels seus propis virus. Doncs tot sembla dir que és aquest grup, però no ho reivindicaran. De fet, no estem en el punt encara. Jo crec que no estem en el punt encara en què els virus es reivindiquin ja no darrere de bandes criminals, sinó potser de països, que jo crec que en algun moment aquella temuda guerra cibernètica que serà com l'última guerra mundial, jo crec que l'acabarem vivint, perquè ja crec que ja està en marxa de forma soterrada a un país...
De fet, hi ha mapes que es poden consultar, sí. Atacs que hi ha d'un país
països,
a l'altre...
Països lluitant contra països a través de virus, atacs informàtics.
De fet, hi ha hagut derivada amb això que deies, de política, no? Que també, doncs, des de Rússia s'acusava Estats Units i d'Estats Units Corea del Nord i es va com repartint aquí el...
Sí, jo crec que en aquest cas la culpa la té Estats Units.
Li van entrar la...
Planament, és a dir, no, perquè estava...
No va saber protegir unes dades que havia obtingut.
Mira, amb això i fent reflexió sobre aquest tema, jo crec que els propis de Microsoft han fet una crida a dir-li als països que si ells descobreixen vulnerabilitats en sistemes informàtics no se les callin. Que li han de dir a l'autor d'aquell programa. És a dir, a veure, si vostè troba un forat de seguretat, no se'l guardi per fer-lo servir, perquè si el...
Avisi'm que jo... El que puc acabar trobant, però tardaré potser més. O...
Exacte, i jo el taparé. És que si vostè se'l queda pel seu profit, correm el risc de que algú li agafi el secret i llavors prenguem mal tots. Que és el que ha passat en aquest cas. És a dir, jo crec que el Windows del WannaCry o aquest episodi, el que és un toc d'alerta, cap als estats, perquè en el fons qui atresora aquesta informació són els serveis secrets, que són els que estan aquí darrere. Fa uns anys va haver-hi un virus que també es va fer molt famós, l'Stuxnet, no sé si te'n recordes, que era un virus que estava especialment dissenyat per desmantellar el programa nuclear d'Iran. I va sortir i era un virus que estava... fet a mida pel servei informàtic de les centrals nuclears, i se sospita qui deu haver estat, no se sabia, i al final se sabia que era Estats Units amb Israel tots junts dissenyant un virus. Fer un virus d'aquest costa molts diners, costa un grup de gent molt gran i treballant tots alhora per
s'ha d'invertir
molt de temps i molts de diners i molts recursos per aconseguir un virus d'aquests. És a dir, realment el que estem en aquests moments és davant i veient, començant a veure la gran indústria que hi ha aquí darrere dedicada a aquest tipus d'armament, perquè en el fons Microsoft va fer una crida dient el que ha passat ara és com si als Estats Units li haguessin robat un munt de missils, perquè això és armament que ja s'ha vist en el cas del Regne Unit que pot afectar hospitals i posar en risc vides humanes.
És potser aquí el més delicat, quan va tenir afectacions hospitalàries, sistemes de transport, etc.
Sí, els de Microsoft, com et deia, que estan abocant fa unes setmanes, van fer una crida dient que volen crear una mena de convenció de Ginebra digital. La Convenció de Ginebra, recordem, es va impulsar pel creador de la Creu Vermella, de la Creu Roja, i el que volien era minimitzar els efectes de la guerra sobre els soldats i els civils. En cas de guerra, doncs, escolta'm, no, intentem que la gent no prengui més mal del que sigui necessari. Doncs Microsoft ha demanat que es faci això a nivell global i que els estats prenguin consciència que guardar-se aquests secrets no és bo ni per ells ni per la resta del món. I que, en el fons, sí, les empreses poden prendre mal, però que al final, com ha passat amb el cas del Regne Unit, ens podem veure afectats tots. Sobretot en un moment com el que estem ara, en què tot ho estem connectant a internet. És a dir, estem connectant a internet els cotxes, estem connectant a internet els semàfors de les ciutats, estem connectant... aquest internet de les coses...
Però, clar, per exemple, ara que és als hospitals, m'he fet la reflexió també de dir, bueno, als hospitals una cosa que tenen és els generadors, és a dir, que no es poden permetre una tallada elèctrica, és a dir, hi ha un sistema previst alternatiu que quan qualsevol dels mortals ens en va la llum, a ells els salta un generador, per exemple, no? Clar, amb internet ja s'ha d'equiparar això, diguéssim, o sigui, una font energètica i de funcionament bàsica, no?
Sí. Ara que
s'està... Clar, no sé si...
El que s'està començant a popularitzar és una cosa que se'n diu sandbox, que podríem traduir com una caixa de sorra, que amb les empreses i institucions és com un banc de proves o una zona aïllada de la resta del teu sistema.
Val.
Quan arriba alguna cosa sospitosa, és com una mena...
Puguis desconnectar-ho tot i només...
I obres allà. És a dir, tinc un pati tancat, una caixa de sorra, on puc obrir aquell document i veure què passa.
Yeah.
Si obro jo i allò se'm trenca, només se'm trenca aquella caixa. La resta del sistema està protegit. És un sistema com una barrera que és diferent a l'antivirus. L'antivirus rebutja això, ho obrim, anem a obrir-ho, a veure què passa, perquè sospitem. I si es trenca, només es trenca aquesta màquina, només es trenca això.
Val.
Implementar això, bueno, serà qüestió d'anys. Perquè si actualitzar un pedaç del teu Microsoft ha costat més de 2 mesos, tot i que Microsoft va dir, compte, que això és crític, acaben de fer públic aquests senyors que són uns cibercriminals, acaben de dir, aquí hi ha un forat, i mira què ha passat. Tot i així, el virus, el WannaCry, em va fer molta gràcia que comentava... va venir un noi, no sé si et vas...
Un noi
de 22 anys...
Que no volia sortir, l'hem vist tots, però bueno...
Sí, al final ha sortit fotografiat amb la seva mare i tot. Doncs aquest noi va aconseguir parar-lo perquè va veure en el codi, no?, que hi havia una URL, una adreça d'internet, que semblava ser que era com un interruptor que desconnectava el virus. En el moment que el virus feia una crida a aquella URL, no la trobava, continuava propagant-se, quan la URL estava operativa, deixava de funcionar. I ell va registrar la URL
i
va parar-ho. Així resumit, doncs aquella empresa va dir, aquest virus, el WannaCry, és un virus molt simple i, diguem-ho així, molt cutre. Diu, són pedaços d'altres virus que s'han vist, o sigui, és poc sofisticat, però tot i ser poc sofisticat, mireu el mal que ha fet. És a dir, quan arribi realment el virus ben fet, ja podem anar preparant-nos. És a dir, també la idea o el missatge per tothom és, compte, vull dir, amb això no m'ha fet més que començar. Tot i que a mi no m'agrada fer por, però en aquest cas sí que
tenim
ens hem de...
Tenim especialistes que fan més por que tu, almenys, diguéssim, però sí que llegia una novel·la negra, no diré el títol per no fer spoilers, però sí que un dels crims que es feien era ficció, era a través d'un cotxe manipulant un hacker l'ordinador del cotxe. És a dir, aquestes coses que ja són de ciència-ficció, quan veus coses d'aquestes dius, bueno, no sé si estan tan lluny de que amb els wearables i tal ens puguin arribar a entrar.
Amb el tema del cotxe, sempre és una de les pors que es posa sobre la taula, el tema del cotxe connectat, cotxe que condueixi sol, què passa si un hacker entra i dona l'ordre que tots els cotxes vagin a 200 per hora i no parin? Això podria arribar a passar. O hackers que aconsegueixin prendre el control d'una ciutat que estigui connectada i aconsegueixin controlar els semàfors, aconsegueixin controlar els sistemes de tractament d'aigües, per exemple. És a dir, en el moment que tot està informatitzat i connectat a internet, és susceptible de ser hackejat. I en aquí sí que hem d'establir polítiques, i repeteixo, jo crec que la crida que fa Microsoft de dir-li als estats, escolteu, això és seriós, això no només t'afecta a tu i no t'ho pots guardar pel teu profit, sinó que si se t'escapa, com li ha escapat a la grandíssima agència de seguretat americana, correm risc tots, no només els estats, sinó també les persones que potser van a l'hospital a fer-se una radiografia o una operació i no els poden atendre.
Després també, ja per baixar el nivell particular, el que es pugui fer a nivell particular, no?, que són bàsicament actualitzar, tenir còpies...
Els consells són els de sempre. Mantenir el teu equip actualitzat, que no et faci mandra quan surti hi ha noves actualitzacions i dius, escolta, mira, ja les faré demà, doncs fer-les, perquè corres sobretot aquest risc de que doncs, aquell dia entri, però sobretot crec que el millor antivirus, sempre ho dic, el millor antivirus és un mateix, és la seva precaució, és no obrir correus que et semblin raros. Que si jo rep un correu teu que estàs escrit en anglès, per molt que sigui que em digui que l'envia en Ramon Castelló, jo no l'obriré. Et diré, i Ramon, per què m'escrius en anglès? No? Què ha passat? Què m'estàs enviant? És a dir, sentit comú davant de la màquina.
Correcte.
Fer servir antivirus, tenir l'antivirus actualitzat, també és molt típic. Tinc un antivirus, vaig comprar la llicència fa 5 anys i ja no me l'actualitzen, però bueno, ja està, algú farà, no farà res. Si fa 5 anys que no s'actualitza, aquell antivirus... No
sí, tenim el mòbil connectat amb l'ordinador, que sincronitzats, doncs també preocupar-nos de que el mòbil tingui antivirus.
Tenir antivirus al mòbil, vigilar amb no connectar-nos a wifi rares, però bueno, sobretot jo crec que no obrir adjunts sospitosos, no obrir correus sospitosos, no fer clic en enllaços en correus sospitosos, coses que són molt bàsiques. Jo crec que continuen
sent... I les còpies
sent...
juguen serveis de núvol i físiques...
Exacte, i finalment, si al final t'acabes infectant amb un virus d'aquests que t'encripta, doncs tenir còpies de seguretat. Una solució seria una còpia de seguretat amb un disc extern, i aquest disc extern anar-lo desconnectant de l'ordinador quan no està fent còpia, perquè d'aquesta manera quan no li entri també el virus, connectar-lo un cop a la setmana, un cop al dia, el que sigui, quan, regularment, o si no, contractar serveis de núvol que et facin la còpia de seguretat. En el cas dels serveis de núvol, quan se t'infecta l'ordinador, aquesta infecció no se'n va cap al núvol, se t'afecta l'ordinador. Per tant, podries esborrar l'ordinador, fer-li un reset i descarregar-te de nou tota la teva informació.
Perfecte, doncs. Jordi Flamarich, moltíssimes gràcies.
A tu, Ramon.